La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Què tal? Molt bona tarda. Soc la Yolanda Bernal. Gràcies per acompanyar-nos un dia més a la Linterna de COPE Catalunya i Andorra. Quantes vegades hem dit allò de que volem anar a viure a un poble petit buscant la millor qualitat de vida que dona la tranquil·litat, el que segurament no tenim a les grans ciutats. Però a la pràctica, la vida en un poble petit, doncs segurament ni és tan idíl·lica ni tan fàcil, d'entrada perquè els serveis i l'accés a aquests serveis, evidentment, no és el mateix. Hi ha un fet que és inqüestionable i és el canvi demogràfic. Hem passat de la Catalunya dels 6 milions d'habitants als 8,2 actuals i en 25 anys superarem els 10 milions, segons previsions de l'IDESCAT. Què passarà amb tota aquesta gent? Ja avui aquesta pressió demogràfica està fent créixer algunes ciutats mitjanes, com podrien ser Calafell o Vic, que estan superant àmpliament la mitjana catalana de població. L'Hospitalet de Llobregat, per exemple, que és la segona ciutat de Catalunya, s'acosta ja als 300.000 habitants. Més del 50% de la població catalana es concentra a l'àrea metropolitana de Barcelona. El que ens preguntem avui és si aquestes ciutats que estan creixent tant estan preparades per absorbir aquest augment de la població en qüestió de poc temps. Què passa amb la crisi de l'habitatge i com es gestiona una bretxa cada vegada més gran entre la Catalunya buida i una altra Catalunya sobrepoblada? Què diuen alcaldes i experts? Enric Álvarez.
Calafell s'ha convertit en l'epicentre d'un fenomen que sacseja tot el litoral català, un creixement de població desbordant que posa les administracions locals contra les cordes. L'alcalde del municipi, Ramon Ferrer, alerta que no es tracta només de xifres al padró, sinó d'una pressió sobre els serveis bàsics, des de la recollida d'escombraries fins a la seguretat que els ajuntaments han de gestionar amb recursos sovint insuficients.
I en els centres d'atenció primària passa una mica el mateix. El problema de Calafell és que tenim 33.000 empadronats, però realment vivint arribem a uns 45-50.000 persones que viuen tot l'any, i a part, doncs, a l'estiu, que arribem als 100.000 habitants, doncs què passa? Que aquestes persones que no estan empadronades però que realment estan vivint aquí, per què no ho fan? Perquè tenen l'especialista mèdic a Barcelona, tenen el seu lloc d'origen i no el volen perdre, i per això, doncs, ells estan aquí. Quan tenen un refredat, doncs, en lloc d'anar al metge capçalera on estan empadronats, van a urgències a Calafell. Això fa que ens col·lapsi les urgències, no?
Aquesta realitat de Calafell és el reflex d'una Catalunya completament desequilibrada on l'àrea metropolitana i el litoral absorbeixen el 80% de la població. Per a la geògrafa Rosa Serra Rols, vivim en una estructura bicèfala on els territoris buidats de l'interior acaben sent els que doten de recursos unes zones costaneres cada cop més tensades.
Tenim aquesta idea, doncs, que tenim espais buits, i com que estan buits, doncs no necessiten res, no? Quan en realitat són paisatges, són territoris que doten, no?, de moltes de les qualitats, molts dels serveis i recursos que, per exemple, l'àrea metropolitana o les àrees metropolitanes necessiten.
El crit d'alerta dels alcaldes del litoral posa en evidència que sense una planificació nacional que reequilibri el territori, el col·lapse dels serveis municipals és només qüestió de temps. El diagnòstic d'ajuntaments com el de Calafell confirma que el creixement de Catalunya no s'atura, amb una projecció que ens acosta als 10 milions d'habitants a mig termini. Però com podem acollir aquesta població sense trinxar el país? Avui al programa Migdia de COPE Catalunya i Andorra, el director de la Càtedra d'Urbanisme Metropolità de la UPC, Carles Crosas, ha defensat que el repte no és deixar de créixer, sinó fer-ho de manera articulada sota un nou concepte, la Barcelona Territori.
I Barcelona té l'interès, la capacitat i la història per articular no la Barcelona ciutat, sinó una Barcelona territori o una Catalunya feta de ciutats, com es va escriure ja fa molts anys, una xarxa potent de ciutats urbanes capaces d'acollir a gent i sense encara malmetre el territori amb els models que vam utilitzar en els anys 50 i en els anys 60 i fins als anys 80.
Aquesta xarxa de ciutats només serà viable si es resol l'assignatura més crítica, la mobilitat. Crosas insisteix que és una paradoxa intentar resoldre l'emergència habitacional sense invertir en unes rodalies que actualment viuen en el col·lapse actual. Sense un tren fiable que connecti el litoral i l'interior interior amb el centre, qualsevol intent de planificar la Catalunya del futur estarà condemnada al fracàs.
És una gran paradoxa que estiguem discutint les solucions a l'emergència habitacional, segurament en un moment en què hi ha la màxima consciència d'aquesta emergència o d'aquesta necessitat extraordinària de la millora de les rodalies.
El futur del país es juga a les vies del tren. O garantim una mobilitat que permeti viure a Calafell o Vic treballant a Barcelona, o la Catalunya dels 10 milions serà un territori de desigualtats i serveis saturats.
Gràcies, Ricard. Doncs hi ha poblacions que estan experimentant un gran creixement i d'altres, més petites, que no paran de perdre població. Parlem ara amb l'alcalde de Montgai, un petit municipi de la comarca de la Noguera, amb aproximadament 640 habitants. És el Jaume Gilabert i coordina també Eines de Repoblament Rural, que agrupa uns 500 alcaldes de Catalunya. Què tal, Jaume? Bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
A veure, per començar, què és el que ajudaria a acabar amb el despoblament rural, no? En el cas de Montgai, crec que es va posar en marxa un programa d'habitatge, no?, oferint vivendes a molt bones condicions a famílies amb nens que volguessin viure al poble. No sé com ha funcionat això.
Bé, ha funcionat molt bé. De fet, ja ho tenim tot ple. Uh-huh. I el que necessitem, evidentment, és habitatge. El problema que té el país en la globalitat és manca d'habitatge, però els municipis rurals, aquests municipis que tenim molt poca gent vivint i que tenim molta oferta d'habitatge, el que no tenim és això, precisament habitatge. Per tant, falten polítiques d'habitatge pels municipis rurals de Catalunya i també noves oportunitats d'emprenedoria i feina, no? Perquè, clar, podem tindre habitatges, però si després la gent no té feina, difícilment se pot arrelar en un municipi rural de Catalunya.
Evidentment, falta habitatge i m'imagino que també bones connexions, no?, de mobilitat, i aquí no sé si Rodalies ajuda gaire, també d'internet, fibra, avui que està tan extès ja el tema del teletreball, doncs tot això ajudaria.
Sí, evidentment, és dir, la fibra no arriba encara a tot arreu, la telefonia mòbil no arriba a tot arreu, ens consta a Eines de Repoblament Rural que el govern està treballant amb això per intentar aquest any 2025 que arribi la cobertura a tot el país, és a dir, al 100% de la població, la qual cosa és una molt bona notícia, i realment fan falta polítiques globals. És a dir, el fet de que l'any passat, el juliol, s'aprovés l'Estatut dels Municipis Rurals és una gran eina per avançar en aquest aspecte, per intentar, per primera vegada a la història, equilibrar el país, no? Perquè mai s'han fet polítiques d'equilibrar el país de la Catalunya rural amb la Catalunya més urbana, no? De fet, la Catalunya dels 8 milions sobrepassats, mentre va guanyant població, els municipis rurals, que són 2/3 del territori de Catalunya, n'estem perdent encara el dia d'avui i continuem perdent d'una forma realment preocupant.
Clar, hi ha una contradicció, no? Els pobles petits es queden buits i la gent s'acaba concentrant en altres municipis que segurament tenen més serveis, però clar, acaben col·lapsant perquè no són capaços d'absorbir la llau de demanda que els hi arriba, no?
Evidentment, és el problema que es mossega la cua, no? Clar. És a dir, clar, si els municipis rurals tinguéssim la capacitat d'arrelar la nostra pròpia gent i també, per què no, de poder admetre, no?, de poder tindre algun nou vingut, això ajudaria a equilibrar el país en tots els aspectes, perquè si no, un municipi ja no com Montgai, sinó molts altres municipis que tenen molt menys població, arriben a quedar-se sense cap tipus de servei. N'hi ha que no tenen ni el bar del poble, no? Llavors, que tot això, canviar aquestes dinàmiques és molt complicat. I això fa que els pobles més grans, les ciutats més grans, ja no parlem de l'àrea metropolitana, sinó també, faci que queden saturats i els serveis que donen aquells municipis estan al límit. En canvi, tenim una sèrie de territori, 2/3 del territori, en el qual podria ajudar a equilibrar tots els serveis de cara a la ciutadania. Per tant, falten polítiques clares. Actualment, el govern ho està enfocant, nosaltres pensem, d'una forma adequada, però hi ha molta feina a fer perquè durant molts anys, durant dècades, hi ha hagut una absoluta desídia d'aquest tema d'intentar equilibrar el territori.
El que està clar ara mateix és que la bretxa entre la Catalunya buida i, podem dir, per exemple, l'àrea metropolitana de Barcelona, que concentra més del 50% de la població, cada vegada és més gran. Això, si no s'atura, al final no sé on arribarem.
Evidentment, no, però ja no és l'àrea metropolitana de Barcelona, és l'àrea metropolitana de Tarragona, la de Girona, la de Lleida, sí. Les capitals de comarques, i nosaltres, per exemple, jo que soc de la Noguera, nosaltres tenim dues poblacions grans a la vora, que és Balaguer i Agramunt. Clar, quan un jove del meu poble vol tindre parelles, vol emancipar i vol anar pel seu compte i el meu poble no té possibilitat d'adquirir un habitatge, se va a un pis a Balaguer o Agramunt. No se'n va a l'àrea metropolitana. I a la millor venda treballar amb un gai cada dia. Per tant, el problema és greu, perquè això vol dir que els pocs serveis que encara donem al cas del nostre municipi, si segueix aquest ritme, arribarà un punt que no tindrem cap tipus de servei. I llavors, clar, la recessió és molt difícil de canviar, molt difícil de canviar. Hi ha pobles que difícilment, que han perdut tots els serveis, recuperar-lo, en aquest moment ja és una missió realment titànica.
Mm-hmm. Crec que us heu reunit fa uns dies, no?, amb el govern, a qui demaneu, doncs, per dir-ho d'alguna manera, una discriminació positiva cap al món rural i menys burocràcia, també. No sé quina és la predisposició.
Bueno, nosaltres ens vam reunir ahir concretament amb el govern, a Palau de la Generalitat, en presidència, per parlar de modificacions urbanístiques que ens permetin poder oferir més habitatge. És a dir, no estem parlant de noves construccions, sinó construccions que ja tenim dintre els nostres municipis i que es puguin habilitar com a habitatge. Això ja seria un gran avanç pel país i sobretot per nosaltres, no? I, bueno, estem contents. El que passa, clar, això no es fa avui per demà. Hi ha una bona expectativa de que això vagi canviant el temps. Repeteixo, l'aprovació de l'Estatut el juliol de l'any passat va ser un pas significatiu perquè políticament pràcticament tothom hi va estar a favor i això sí que seria la gran passa que necessitem. Per tant, el govern podem dir que està sensible. El que passa és que hi ha molta feina a fer, però clar, l'hem de fer entre tothom. I el fet de que la societat catalana es mentalitzi que tenim un problema greu amb el tema de no sol de l'habitatge, sinó el desequilibri del territori, ja és un pas significatiu important. I a vegades molta gent no entén això.
I ara mateix, Jaume, és viable viure en un poble petit, com el de Montgai, per exemple, o més aviat és una operació de risc?
No, home, és una gran satisfacció. És una qualitat de vida immillorable. Jo no ho canviaria per cap lloc. Jo he viscut a Barcelona, he viscut a Lleida i, bueno, no ho canviaré de cap manera. La qualitat de vida que té un poble és que no es pot comparar, no? El que passa és que, clar, hi ha uns riscos, no? Hi ha uns riscos. A veure, el que té casa, el que té feina i viure en un poble és un luxe.
Clar, però això, això no sempre passa. Que tinguis casa i tinguis feina.
No, jo, per exemple, en el cas de Montgai, no? Montgai i Butzeni, que som un municipi i tenim dos nuclis. Doncs, en el cas nostre, si nosaltres ara disposéssim de 10 habitatges més, ja estaríem tots ocupats. Però no de nouvinguts, no? De la pròpia gent de la zona.
Clar.
Cada dia tenim demanda de gent que... Però gent del poble, joves, que diuen, escolta, jo me vull anar de casa dels pares, tinc parella o no tinc parella, me vull emancipar, no? I ens trobem que no li podem la resposta. No tenim habitatge. I el problema no és que no en tinguem, és que no hi ha cap expectativa que en tinguem. Nosaltres tenim, en aquest moment, 6 habitatges municipals, que els tenim totalment llogats, per tant, els tenim ocupats. Sí que podem fer promocions, però, clar, això, la nostra capacitat econòmica i tècnica fa inviable que ens puguem ficar en promocions urbanístiques d'un ajuntament de les nostres característiques. És inviable. Per tant, aquí el govern, i aquí també estem treballant amb el govern, perquè l'Incasòl, i de fet això ja s'ha aprovat i ja està tirant endavant, hi hagi una divisió de l'Incasòl, que es dedica bàsicament al tema urbà i al tema industrial, que hi hagi un Incasòl rural. I aquesta sí que és una novetat important, en el qual l'Incasòl faci inversions als municipis rurals per facilitar habitatge a les persones que es volen arrelar en aquell poble.
Molt bé, Jaume Gilabert, alcalde de Montgai, moltes gràcies per acostar-nos aquesta tarda. Doncs, com és la realitat d'un poble petit, les mancances que hi ha i sobretot explicar-nos també com es podria millorar la situació. Gràcies, alcalde.
Moltes gràcies a vosaltres.
Que vagi molt bé, bona tarda.
Bona tarda.
I sense novetats pel que fa al temps, demà tornarem a tenir un dia molt estable, amb sol i temperatures que seguiran pujant, sobretot les màximes, i sembla que no hi ha amenaça de pluja en el que queda de setmana. De moment, demà dimecres, sol i cada vegada més calor. I ens interessem també pel trànsit. Com estan les coses? Eduard Sánchez, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda. Doncs, de moment, destacar, en aquest cas, en aquests moments, a la C31, l'autopista del Maresme, un petit tram de lentitud, encara alguna aturada a mig camí entre Sant Adrià i Badalona, de sortida de Barcelona, per tant, en sentit nord, a causa d'un accident que hi ha hagut en aquest punt. Sembla, però, que les coses van millorant en aquesta autopista, és només un quilòmetre si arriba. I pel que fa a la resta de vies amb volum de trànsit, destacarem l'autopista AP7 i la B30, és a dir, tant el tronc central com el lateral, entre Bellaterra i Barberà, en sentit Girona, i també les dues rondes de Barcelona, on en sentit Trinitat encara hi ha lentitud amb aturades a les dues, la litoral entre Zona Franca i la Barceloneta i la de dalt ben bé encara entre Diagonal i Sant Gervasi. És tot. Bona tarda.
Gràcies, Eduard. Que vagi bé. Bona tarda. I de seguida parlarem de la nova flota d'ambulàncies que hi haurà a Catalunya. Es renova totalment. Hi haurà més de 1.600 vehicles nous i aquestes ambulàncies doncs, seran més modernes. Portaran una tecnologia molt més avançada que permetrà, per exemple, fer una ecografia o una analítica i tenir el resultat de forma immediata. D'aquí un moment, la Yolanda Canales ens ho explica en detall.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas las partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 900-102-103 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver...
900-102-103. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
Murprotec.
COPE Catalunya i Andorra.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
¡Esto es la madre de los golazos!
El número uno del deporte.
Lo que empieza con tu llamada...
Hoy me he enterado que hay mucha gente viviendo en chalets adobados. ¿Qué palabra lleva años diciendo mal?
Puede terminar de la forma más inesperada.
Llamé al fontanero, le comenté seguramente habría que limpiar el bote sinfónico. Sinfónico.
Yo trabajo en un banco que nos pidió la revisión de la cápsula suelo y aquello era gratisísimo.
Claro, cápsula suelo por cápsula suelo me gusta, ¿eh?
De lunes a viernes, desde las 10...
Los fósforos en Herrera en COPE.
Escolta la teva COPE més propera. Tota l'actualitat, la informació local i els millors programes de proximitat, ara també al teu mòbil.
Gracias a esta sustancia que estaba dentro del arenque, que tenías que reventarlo.
Me estás dejando alucinando, pero ¿quién se le pasó eso por la cabeza? ¿En qué momento alguien descubrió eso?
Descarrega l'app de COPE i selecciona la teva emissora COPE Catalunya més propera per estar sempre al dia. Notícies, entreteniment i les veus que t'acompanyen cada dia.
La pregunta que abans se m'ha oblidat dir-te és, ¿huele a nuevo el Camp Nou?
Huele a nuevo, home, ja sones, els lavabos olorant a pintura.
Tot això i més a COPE Catalunya i Andorra.
Esos son los datos, pero hablando de Hacienda hay un asunto que a mí me ha dejado perplejo.
¿Te perdiste algo?
Con la nueva app de COPE ya puedes escuchar de nuevo las horas completas de todos los programas y los contenidos más destacados.
Un protagonista que no nos había visitado nunca en este estudio.
Descárgala ya y no te pierdas nada en la nueva app de COPE.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
A partir de demà es renova tota la flota d'ambulàncies del sistema d'emergències mèdiques. Hi haurà més de 1.600 ambulàncies noves arreu de Catalunya i aquí s'inclouen les que atenen les emergències i les que es dediquen al transport sanitari que no és urgent. Es renova la flota, però també augmenta. Hi haurà uns 300 vehicles més i això doncs, implicarà també la contractació de més personal. Seran més modernes, amb més tecnologia incorporada que permetrà donar més serveis, per exemple, fer ecografies o analítiques de sang amb resultats immediats. S'invertiran gairebé 2.000 milions d'euros en els propers 5 anys. Però anem al detall. Yolanda Canales, quan es posarà en marxa aquest nou model d'ambulàncies?
Doncs el nou model de transport sanitari a Catalunya, Yolanda, començarà a desplegar-se aquesta mateixa setmana, demà mateix, de fet. El tret de sortida serà a les Terres de l'Ebre i a partir d'aquí s'anirà estenent de manera progressiva a la resta del territori. El calendari que és el que preveu? Doncs que aquest desplegament sigui esglaonat durant les pròximes setmanes i que sigui completat a finals de juny, quan arribarà a l'última regió, el Barcelonès Nord, i en concret a la ciutat de Barcelona, no arribarà fins al 29 d'abril. Aquest canvi forma part del nou contracte del sistema d'emergències mèdiques per al període 2025-2030, que és, de fet, el contracte públic més important dels pròxims anys a Catalunya. Ho explica la directora del SEM, l'Anna Fontkerni.
Estem parlant d'un increment d'ambulàncies al carrer d'un 20%,
estem parlant d'increment de tecnologia i, per tant, d'un increment de capacitat de diagnòstic a peu del pacient i estem parlant d'un increment d'uns 600 professionals aproximadament. Comencem el desplegament aquest dimecres a Terres de l'Ebre i progressivament el anirem desplegant a tot Catalunya i acabarem doncs, a finals de juny a la regió de la zona barcelonès nord.
En total, la inversió prevista és de prop de 2.000 milions d'euros en 5 anys, una xifra que ha de permetre renovar completament el sistema i adaptar-lo també a les necessitats actuals de la població.
2.000 milions d'euros en 5 anys és una aposta estratègica i pel que fa als recursos, Yolanda, què canvia exactament en aquestes noves ambulàncies i també a nivell de personal?
Comporta, de fet, una renovació total tant dels recursos materials com dels equips humans. Bé, en aquest últim cas, més que renovació, és que s'amplia el personal disponible. Pel que fa a les ambulàncies, se'n posaran en marxa més de 1.600 arreu del territori, que són gairebé 300 més que fins ara. Això representa un increment d'un 20% de la flota i permetrà ampliar la capacitat de resposta del sistema. Hi haurà 439 ambulàncies d'emergència, les conegudes com a grogues, i més de 1.100 destinades a transport no urgent, que són les blanques, per dir-ho d'una forma planera. Un servei cada vegada més necessari en una població envellida. I aquestes últimes, aquestes destinades al transport no urgent, incorporaran una motxilla amb material de primera intervenció, com diu el David Pomés, cap del transport sanitari no urgent del SEM.
Pel que fa al no urgent, totes les unitats de no urgent, totes introdueixen la mateixa motxilla de primera intervenció que les unitats d'urgent, motiu per què? Perquè aquests vehicles estan constantment circulant pels carrers de Catalunya. La probabilitat de que es trobin algú que necessita una ajuda, que necessita una ambulància o que li ha passat alguna cosa és molt alta. Per tant, han de poder parar, atendre, donar una primera assistència fins que arribi la unitat d'urgent, que serà l'encarregada de continuar el servei una vegada l'hagin fet.
A més, el nou contracte incorpora 3 nous tipus de vehicles. Unitats logístiques per a grans emergències, ambulàncies polivalents per a casos de baixa complexitat o pacients amb necessitats especials i vehicles llançadora 100% elèctrics per trasllats més senzills. Per exemple, quan un pacient acaba un tractament i se l'ha de portar a casa. Tot plegat anirà acompanyat d'un reforç important de personal. Es contractaran més de 600 nous tècnics d'emergències sanitàries, cosa que permetrà millorar la cobertura i adaptar-se millor a la demanda creixent del servei.
Feia jo referència a la tecnologia que incorporen els nous vehicles. Quines són les novetats?
Doncs mira, per primera vegada, les unitats de suport vital avançat podran fer proves mèdiques directament al lloc de l'incident. Parlem, per exemple, d'ecografies per detectar hemorràgies internes o analítiques de sang amb resultats immediats. I això permetrà als professionals tenir una primera orientació diagnòstica sense esperar arribar a l'hospital, iniciar tractaments de manera precoç i decidir amb més precisió a quin centre sanitari s'ha de traslladar al pacient. Ho explica el cap en l'àmbit d'emergències del SEM, Joan Escorcia.
Per exemple, l'ecografia en aquells pacients en què han patit un accident de trànsit i ens permet detectar hemorràgies in situ, al costat del pacient, i després adaptar l'assistència i el trajat al lloc on realment necessita aquest pacient.
A més, les ambulàncies incorporen més material sanitari, sistemes de comunicació reforçats i millores en seguretat i visibilitat. En definitiva, segons els responsables del SEM, el sistema guanya capacitat de resposta, rapidesa i precisió, amb l'objectiu d'atendre millor cada pacient allà on es trobi i en el moment que ho necessiti.
Gràcies, Yolanda. Doncs aquest serà el nou model d'ambulàncies que es comença a desplegar a partir de demà. Més de 1.600 noves ambulàncies arreu de Catalunya amb la tecnologia més avançada. I fem ara una petita pausa per la publicitat i a la tornada analitzarem per què costa tant diagnosticar un trastorn d'aprenentatge com la dislèxia o TDA 6 mesos de mitjana. I aquesta és, evidentment, una de les principals queixes de les famílies. De cara al proper curs, Educació ampliarà les proves de detecció precoç d'aquests problemes d'aprenentatge. De seguida en parlem amb la Mar Puerto.
El catálogo de Obramat tiene más de 20.000 productos, pero para nosotros son más de 20.000 historias. Y para seguir construyendo historias juntos, ya disponible el catálogo 2026 con stock siempre disponible y los mejores precios del mercado en marcas líderes del sector. Consíguelo ya en tu almacén. 20 años construyendo juntos. Obramat.
Marca la casilla 105 en tu declaración de la renta. Gracias a la Iglesia, tu ayuda llegará a quien más lo necesita.
No pagarás más ni te devolverán menos y puedes marcarla junto a la de fines sociales. Entra en línea105portantos.es y descubre el impacto que tiene marcar la casilla de la iglesia en tu declaración de la renta. Por tantos.
Podría ser de tu taller, pero soy spam. A ver si va a ser tu madre, pero soy spam. No vaya a ser importante, pero soy spam. Esperabas tu paquete, pero soy spam. ¿Cuántas veces lo cogiste, pero era spam? Somos el único operador que identifica las llamadas spam y te da la opción de bloquearlas para siempre. Movistar, la red más segura.
Diagnosticar un trastorn d'aprenentatge com la dislèxia o el TDA s'ha convertit en un procés cada vegada més lent i més farragós a Catalunya. El temps d'espera per accedir a una avaluació especialitzada pot arribar ara mateix als 6 mesos de mitjana. El sistema públic està saturat i mentre no s'obté aquest diagnòstic, doncs, evidentment, els infants afectats arrosseguen moltes dificultats per seguir el curs perquè no tenen les eines i també hi ha un impacte emocional perquè veuen que no arriben. Per posar-hi remei, el Departament d'Educació ampliarà de cara al proper curs les proves de detecció precoç de problemes d'aprenentatge incorporant els alumnes de 5è de primària. De moment, aquest any ja s'ha fet una prova pilot. Marc Puerto, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
A veure com s'explica aquest retard que estan patint les famílies d'aquests nens amb trastorn d'aprenentatge.
Doncs es tracta d'un retard que s'explica en gran part per la saturació dels serveis públics encarregats de la detecció i el seguiment d'aquestes dificultats. Els equips d'assessorament psicopedagògic i els serveis de salut mental infantojuvenil es troben pràcticament desbordats, mentre que la demanda de valoracions ha augmentat de manera significativa en els darrers anys. Anna López, neuropsicòloga de l'Hospital Sant Joan de Déu, parla de la detecció precoç el més aviat possible per part dels centres educatius.
Hi ha un impacte amb aquest endarreriment del diagnòstic. El que passa que el que hem de ser defensors és de la detecció el més aviat possible i això se'n fan encàrrec als centres educatius. I cada vegada ens trobem més que, tot i que arriben per fer el diagnòstic, ja s'han començat a activar una sèrie d'accions per tal de pal·liar una mica aquestes dificultats que presenten aquests nanos. Perquè cada vegada més els docents són coneixedors de tots aquests símptomes que presenten aquests nens i ja no necessàriament necessiten el diagnòstic per tal de començar a fer unes adaptacions metodològiques, no?, adients, personalitzades per cada cas.
I és que aquest endarreriment en el diagnòstic té conseqüències importants. Diversos professionals alerten que la manca d'una identificació precoç pot agreujar les dificultats d'aprenentatge, generar frustració escolar, augmentar l'ansietat i fins i tot afavorir l'absentisme. I alhora, quan els suports arriben tard, els alumnes doncs, poden acumular un desfasament educatiu molt difícil de superar.
La prevalença és altíssima de nens amb trastorns del neurodesenvolupament i per això jo crec que el sistema no està ni molt menys preparat, públic ni molt menys, totalment saturat i molt complicat, i a nivell privat ens estem trobant amb el mateix.
Hi ha més casos ara que abans, Mar?
Doncs els experts assenyalen que la prevalença dels trastorns no ha crescut necessàriament, però el que sí que ho ha fet és aquesta detecció de la que parlàvem i la derivació de casos en un context de més sensibilització per part de famílies i també d'escoles.
No tenim dades, no?, per dir que hagi augmentat els professionals, les famílies, no?, els docents. Estem més sensibilitzats amb tot aquest col·lectiu de nens i, evidentment, tenim cada vegada més eines per detectar i per diagnosticar-los. I això fa que aparentment sembli, no?, que n'hi hagin més.
I què és el que pot fer la família que pensa que el seu fill o filla pateix algun d'aquests trastorns? La neuropsicòloga de l'Hospital Sant Joan de Déu, Anna López, ens ho explica així.
Hi ha períodes sensibles per aprendre determinades habilitats. I aquests períodes sensibles són, us diria, entre i 5, primer, segon, tercer de primària. Lectura, no? Matemàtiques o totes les capacitats atencionals. I el nostre consell és que la mínima que alguna família tingui alguna alerta, que demani poder administrar algun tipus de prova de cribatge que poden detectar possibles dificultats tant en càlcul com en llengua, com en atenció, a partir dels 5 anys.
Per tant, un debat no només que se centra en el temps d'espera, sinó també en la necessitat de reforçar els recursos i repensar el model d'atenció per garantir que cap infant hagi d'esperar mesos per rebre un diagnòstic que pot ser clau pel seu desenvolupament educatiu i personal.
Doncs com acostuma a passar, és un problema bàsicament de recursos. Marc Puerto, gràcies.
Gràcies.
Fins després. Tu sobrino se acaba de comprar un coche eléctrico, pero su seguro no tiene coberturas para él. Le tienen contento. Pues que se vaya a la Mutua, y es que si se va a la Mutua, además de las mejores coberturas, le bajan el precio de cualquiera de sus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, vete a la Mutua y todos contentos. Consulta condiciones en mutua.es.
¿Tienes algo que decir?
Busca La Linterna COPE en Instagram, TikTok y en nuestro Facebook La Linterna.
O mándanos un mensaje de voz por WhatsApp al 600 54 45 55.
Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Quería instalar una alarma en mi casa del pueblo.
¿Por algún motivo en especial?
Sí. Quiero protegerla sobre todo cuando la dejamos vacía.
Entiendo. Si lo desea, hoy mismo podemos enviar a nuestro técnico.
Sí, sí, cuanto antes. Además, he visto que podéis avisar cuando hay cortes de luz en la vivienda, ¿no?
Correcto.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Tots els centres educatius estrenen dijous que ve uns menús escolars més saludables. En aquests menús es limitaran els sucres, els greixos, ultraprocessats, i a canvi hi haurà més fruita, més peix i més verdura. Està a punt d'entrar en vigor el decret de menjadors saludables que s'aplicarà a escoles, instituts públics, concertats i privats, i que implica també la desaparició de la bruixeria a les cafeteries i la limitació també de les màquines expenedores. Laura Morales, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
La Laura Morales és nutricionista del Centre de Nutrició Julià Ferrer de Barcelona. Al final, Laura, tots aquests canvis no deixen de prioritzar, no?, aliments que són propis de la nostra dieta mediterrània.
Totalment, totalment. I, de fet, és un canvi molt beneficiós perquè, començant, per exemple, per aquesta reducció de 3 racions a la setmana de carn, per exemple, amb un màxim d'una ració de carn vermella a la setmana i un màxim de 2 a la carn processada a en el mes, ja és un canvi bastant beneficiós dintre de tots els que hi ha, no?
Són canvis que segurament es podien haver aplicat abans. Sí que és veritat que alguns centres ja ho havien començat a fer, però podem dir que anem en la bona direcció, no? O encara es podria fer més?
Home, sempre es pot fer més. Per exemple, el tema de les màquines expenedores, sempre serà un tema que potser, segons en quin grup, com per exemple els infants i els adolescents, no crec que potser tinguin potser aquest criteri de poder escollir, no? Llavors, sempre hi haurà cosetes que es poden millorar, però anem en la bona direcció.
Clar, això de que s'elimini la brioixeria i es limitin les màquines expenedores, en el cas dels joves, sobretot als instituts, això costarà una mica d'acceptar.
Clar, totalment, totalment.
I un altre dels canvis, Laura, és que l'aigua haurà de ser la beguda de referència, s'haurà de garantir un accés gratuït, i això imagino que és important, sobretot en un moment d'abús de begudes ensucrades per part dels joves.
Totalment, ensucrades i també estimulants. No desconec realment si hi havia accés en els centres educatius d'educació primària, per exemple, o secundària, però realment el fet que s'hagi limitat i que no hi hagi accés a aquest tipus de begudes és un canvi bestial.
Abans ho apuntaves tu, s'incorpora el peix una o tres vegades a la setmana, hortalisses i llegums entre una i dues vegades, en les guarnicions es prioritzarà les amanides i també s'incorpora el pa integral almenys dues vegades a la setmana. Estem parlant d'una dieta que, evidentment, té un impacte molt positiu en la salut.
Totalment, totalment. A més, sobretot això del pa integral, fa uns anys era impensable i ara que es comenci a incorporar és un gran pas cap endavant.
I fins a quin punt, Laura, influeix el que es menja, sobretot a l'escola, en els hàbits futurs dels nens, no? Sobretot en el cas dels més petits, perquè no podem obviar que, vaja, al final els nens mengen més a l'escola que no pas a casa. Es calcula que aproximadament un 40% dels infants d'infantil i primària es queden al menjador. Per tant, és una escola de menjar bé molt important.
Totalment. I al cap i a la fi, òbviament, els hàbits de principis comencen a casa, però com bé dius, gran part del temps el passen a l'escola i si hi ha opcions, per exemple, abans hi havia molts fregits al llarg de la setmana, ara també els han reduït moltíssim a un màxim d'una ració a la setmana, per exemple. Tot això, vulguis o no, segueix en la mateixa línia de reduir aquesta lluita contra l'obesitat, no?
Jo no sé si l'escola pot compensar d'alguna manera els mals hàbits que potser hi ha a casa, no? Perquè, a veure, és una realitat que el ritme de moltes famílies doncs no deixa temps per cuinar, per pensar en menús saludables, no? I moltes vegades s'opta per alguna cosa que sigui ràpida de fer i que segurament no és la millor.
Totalment, totalment. Aquí sí que ja depèn de cada escola, de quin modus operandi tinguin, però sí que conec que hi ha escoles que potser recomanen als pares algun tipus de praxis per tenir a casa, menús setmanals inclús, perquè puguin disposar els pares, però desconec realment si és una cosa que sigui bastant comú, però és una acció que es pot prendre.
Molt bé. I no sé si consideres que l'educació nutricional a les escoles hauria de ser una assignatura a tenir en compte. És veritat que es donen nocions, no?, de nutrició, però potser valdria la pena anar una mica més enllà i, sobretot, relacionar una bona alimentació amb una bona salut.
Totalment. De fet, jo no recordo que ens donés aquesta assignatura a l'escola. No sé si a dia d'avui és present.
Home, com a assignatura jo crec que no. O sigui que es donen nocions.
Nocions, sí. Potser sí, però és molt pobra la informació. Llavors, sí que és veritat que s'hauria d'intentar inculcar molt més als joves, sobretot, de més que res els beneficis, però també doncs, els perjudicis que poden implicar segons quins aliments, però també sense posar por, no? Perquè també s'ha de vigilar amb quin és el discurs, no? Sobretot amb aquestes edats.
Exacte. Molt bé, doncs ens quedem amb aquesta idea, no?, que està molt bé que els menús a les escoles siguin més saludables perquè és una forma d'educar de cara al futur, que sobretot des de ben petits doncs els nens normalitzin aquesta dieta mediterrània perquè és una inversió en salut de cara al futur i aquí, evidentment, tothom surt beneficiat. Laura Morales, nutricionista del Centre de Nutrició Julià Ferrer de Barcelona, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat.
A vosaltres.
Que vagi molt bé. Bona tarda. Adéu.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
¿Eres un profesional de las reformas? Ahora Opel y Brico Depot tienen algo para ti. Por cada 100 euros de compra en Brico Depot, participa en el sorteo de un Opel Vivaro. Hazte del Brico Club Pro y haz rodar tu negocio con la ingeniería alemana de Opel. Más herramientas, más espacio, más posibilidades. Porque te lo mereces, Pro. Más en bricodepot.es.
En Alquiler Seguro queremos hablarte claro. Si eres propietario y te inquietan los continuos cambios normativos que provocan inseguridad jurídica, no estás solo. En Alquiler Seguro no solo te garantizamos el cobro el día 5 de cada mes, también te acompañamos y asesoramos jurídicamente. Rompe el miedo al alquiler. Entra en alquilerseguro.es.
El día que has conseguido cuadrar que todos tus amigos puedan quedar, que es algo que parecía imposible que pasara. Que hasta el que hace 2 años que no viene, ha venido. Ese día, que os lo paséis genial y parecía que no podía mejorar, vais y jugáis a Super 11 de la 11. E imagínate que os toca 1.000.000 de euros. Ese día del 1 al 10 es un 11. Con las alegrías que te da Super 11 de la 11, convierte un día de 10 en uno de 11.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Ocasión Plus. Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Atención, porque ve la oportunidad. Se abre paso, se acerca y coche seminuevo para casa con Ocasión Plus. Cuando se trata de coches seminuevos, yo voy a ganar. Yo voy a Ocasión Plus.
¿Un destino imposible?
Según este mensaje, debe de haber un camino directo desde el volcán al centro de la Tierra.
¿Para una aventura?
Esa es nuestra entrada.
Sin igual.
Hemos llegado al centro de la Tierra.
Viaje al centro de la Tierra. Disfruta de la mejor tertulia cinematográfica de la mano de Juan Ijero. El viernes a las 10 de la noche, Classics en 13.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Pot una comunitat de veïns prohibir-te fumar al teu propi balcó? Pot sonar una mica exagerat, però l'actualització de la llei antitabac contempla aquesta possibilitat si el fet de fumar doncs, genera molèsties a altres veïns. La Montse Bassas és la vicepresidenta del Col·legi d'Administradors de Finques de Barcelona-Lleida. Montse, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, moltes gràcies.
És així, no?, que una comunitat de propietaris pot prohibir aquesta pràctica, com és fumar al balcó, tot i que es faci en un espai privat, com és el balcó de casa teva, no?
Es podria arribar a prohibir si la molèstia del fum és de tal nivell que es pogués actuar a través de l'acció de cessació, però és poc realista pensar que poguéssim activar aquesta mesura de la llei. Penseu que al final el fum del tabac no pot ser tan intens com perquè ens arribi a molestar i haver de generar un judici ordinari d'acció de cessació, que és un judici que serveix per casos molt extrems del tipus, doncs, per exemple, que el pis l'ha ocupat uns ocupes i estan utilitzant-lo inadequadament, s'està fent, per exemple, tràfic de drogues o s'està fent alguna activitat il·lícita. Aquí sí que podríem activar aquest judici, que són uns 2 anys de judici, i a més pot acabar comportant la privació de l'ús de l'habitatge durant un màxim de 2 anys a Catalunya, 3 anys a la resta d'Espanya.
Clar, perquè com es demostra que el fum genera aquesta molèstia si no és que és una cosa molt exagerada, no? Perquè, clar, no estem parlant de que es llencen borilles des de la finestra que cauen al pati d'un altre veí. És una cosa més subjectiva, no?
Sí, jo no ho veig gens realista que això es pugui donar a la pràctica. De fet, no ho hem viscut fins a dia d'avui, no ho hem viscut cap acció de cessació per aquesta causa. Vull dir, l'acció de cessació ha de ser d'una envergadura que justifiqui un procés judicial de 2 anys i que inclús pot comportar la privació de l'ús. Per tant, no estaríem en aquest supòsit. Vull dir, sí que la llei, com a teoria, exactament, es pot podria arribar a aquest nivell, però a la pràctica no ho veig gens realista.
Però una comunitat podria incloure aquesta prohibició als estatuts, per exemple, d'aquesta comunitat?
No, que la gent pugui fumar al seu balcó, no. No. No, perquè el balcó és un element comunitari, però d'ús privatiu. Vale? Aleshores, en principi, a casa nostra podem fer i desfer sempre i quan d'alguna manera, la nostra activitat no perjudiqui a tercers. És allò que diem, que la meva llibertat acaba on comença la del meu veí, no? Doncs el mateix. Mentre no molesti, jo puc desenvolupar-me d'una manera normal.
En aquest cas, el balcó no es pot considerar com a propietat privada, no?
És comunitària, des del punt de vista jurídic, és un element comunitari, però és d'ús privatiu. I, per tant, es consideraria més a prop del que seria el teu element privatiu, és a dir, del teu pis, que d'un element comunitari. És a dir, aquí ets lliure d'alguna manera d'expressar-te com tu vulguis, sempre i quan no perjudiquis a tercers.
Amb això del tabac, suposo que passa una mica el mateix que amb les males olors, no? Que també es poden prohibir activitats que es consideren molestes, com fer barbacoes o acumular brossa. En aquest cas seria més o menys similar, no?
Sí, de fet, això sí que ja és més realista i sí que s'ha donat. És a dir, sobretot, per exemple, amb activitats de restauració que potser no tenen ben canalitzades les olors, o alguns pisos que, o inclús despatxos o estudis on la gent està cuinant d'una manera intensiva i no té ben canalitzades les olors, aquí sí que es pot generar un perjudici que d'alguna manera justifiqui una interposició d'una acció de cessació. Aquí sí que es podria donar el cas, i de fet passa, eh? Mm-hmm. Perquè si tu, després d'uns requeriments, no aconsegueixes que allò es resolgui, pues al final has d'acudir a la via judicial. Sempre des del que és el Col·legi d'Administradors de Finques de Barcelona i Lleida, qualsevol d'aquests temes recomanaríem una mediació. Mm-hmm. Vale? És molt desproporcionat anar directament a un requeriment i del requeriment ja passar a una via judicial. L'avantatge, a més, ara és que ens obliguen a passar per una MASC, que és aquests mètodes alternatius de solució de conflictes, i una de les MASC pels conflictes de convivència, una de les MASC més recomanables seria la mediació o la conciliació. Serien ideals per a aquest tipus de conflictes.
Clar. I, per exemple, per fer una barbacoa a la terrassa o al pati, s'ha de demanar algun tipus de permís a la comunitat?
Bé, això també, aquí sí que podem trobar-nos que els estatuts ho hagin prohibit. Aquí sí que ens podem trobar que estigui previst en la normativa de la comunitat que no ho permetin i que ho prohibeixin. Vale? Aquí sí que podria passar.
En aquests casos, hi ha moltes consultes en aquest sentit, en el vostre cas, al col·legi?
Bé, el que nosaltres ens trobem, més que consultes al col·legi, és en el dia a dia com a administradors de finques, doncs problemes de convivència del tipus d'això, doncs que a vegades inclús per temes culturals, no? que hi ha persones que fan uns horaris diferents, hi ha persones que cuinen d'una manera més espaciada o més furtós, i totes aquestes disfuncions doncs les hem d'anar regulant, perquè a vegades simplement és un tema de que tothom conegui la realitat dels altres i arribar a un consens. Són temes que realment s'han de resoldre amb diàleg, mai amb la via judicial.
Molt bé, doncs vaja, al final es tracta de que puguin conviure el dret individual i el dret col·lectiu, no? De vegades és un tema complex perquè estem parlant de que el que fas a casa teva pot tenir un impacte en el veí que tenim al costat i aquí doncs el conflicte pot estar servit. Montse Bassas, vicepresidenta del Col·legi d'Administradors de Finques de Barcelona Lleida. Moltes gràcies per haver-nos acompanyat.
A vosaltres, gràcies.
Que vagi molt bé, bona tarda.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra. Jorge Bustos te da, en Herrera en COPE, las claves de lo que pasa.
No sabemos cómo pasará Donald Trump a la historia.
Lo va a hacer, seguro.
Pero todavía es pronto para evaluar la magnitud exacta de su huella. Se dedica a purgar a los que le dicen la verdad, que se ha metido en un avispero del que es muy difícil salir.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Escolta la teva COPE més propera. Tota l'actualitat, la informació local i els millors programes de proximitat, ara també el teu mòbil.
Ostres, no es parla gaire de la tartamudesa. Tothom sap que està, però és una qüestió dissimulada, no?
Sí, perquè encara hi ha molt de tabú.
Descarrega l'app de COPE i selecciona la teva emissora COPE Catalunya més propera per estar sempre al dia. Notícies, entreteniment i les veus que t'acompanyen cada dia.
Jo no sé en què queda aquella frase amb la que obria els únics terrenys que els hi quedava l'ésser humà per conquerir estaven sota la closca del crani.
Tot això i més a COPE Catalunya i Andorra.
No todas las tardes son iguales. Esta tiene algo especial.
El mejor momento para pagar menos IRPF no es cuando haces la declaración, es justo ahora.
Porque ahora es el momento de comunicar cuáles son nuestras circunstancias personales.
España prohibirá el acceso a las redes sociales para menores de 16 años. ¿Cómo se pone puertas al campo, Javier?
Es muy difícil. Técnicamente no es que Internet tenga una puerta, ahora te van a poner un portero.
¿Tú ahora mismo puedes hablar con José Antonio en Esperanto tranquilamente?
Es mi popas.
¿Ah? ¡Ay, qué ha dicho! Sí, ¿qué ha dicho?
Con Pilar García Muñiz, de 3 a 7, la tarde de COPE.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Dándole bola a la entrevista que le hemos hecho a Elia Topuria, que está en redes.
Muy bien. Has estado en su casa, ¿no?
En su casa, es espectacular.
Y la casa es
brutal, de verdad.
El gimnasio lo tiene en su casa.
Abajo, y tiene una clínica que podría tratar a 30 personas al día.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Tots els dies.
Momentos.
¿Y cuándo quieres ingresar?
Por mí mañana mismo.
Pues mañana mismo puedes entrar.
Un programa de confidencias.
Momentos. Las cosas viejas pasaron.
todas son hechas nuevas.
Bien.
A las matinadas de COPE Catalunya. Parlarás amb un amic.
¿Te gustaría que volver con ella?
Me gustaría que volviera a casa.
Luis Rodríguez.
Momentos.
¿Quieres contarnos algo?
Escríbenos.
Busca COPE en Instagram, X, Facebook y TikTok. Escuchas COPE.
Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, FM y en tu móvil.
Deu minuts i arribem a les 8. Us ho estem explicant avui a la linterna. A Catalunya, el diagnòstic dels trastorns d'aprenentatge com la dislèxia o el TDA s'està convertint en un procés cada vegada més lent i complex. El temps d'espera mitjà per accedir a una avaluació especialitzada pot arribar als 6 mesos, un període que equival pràcticament a mig curs escolar i que pot tenir un impacte directe en l'evolució acadèmica i emocional dels infants afectats. Avui a la programació de COPE Catalunya i Andorra expliquem per què hi ha aquest retard que perjudica les famílies afectades. Marc Puerto, què està passant? Bona tarda.
Bona tarda. Doncs el que està passant és que aquest retard s'explica en gran part per la saturació dels serveis públics encarregats de la detecció i el seguiment d'aquestes dificultats. Els equips d'assessorament psicopedagògic i els serveis de salut mental infantojuvenil es troben desbordats, mentre que la demanda de valoracions ha augmentat de manera significativa en els darrers anys. Anna López, neuropsicòloga de l'Hospital Sant Joan de Déu, parla de la detecció el més aviat possible per part dels centres educatius.
Hi ha un impacte amb aquest endarreriment del diagnòstic. El que passa que el que hem de ser defensors és de la detecció el més aviat possible i això se'n fan encàrrec als centres educatius. I cada vegada ens trobem més que, tot i que arriben per fer el diagnòstic, ja s'han començat a activar una sèrie d'accions per tal de pal·liar una mica aquestes dificultats que presenten aquests nanos. Perquè cada vegada més els docents són coneixedors de tots aquests símptomes que presenten aquests nens i ja no necessàriament necessiten el diagnòstic per tal de començar a fer unes adaptacions metodològiques, no?, adients, personalitzades per cada cas.
I és que aquest endarreriment en el diagnòstic té conseqüències importants. Diversos professionals alerten que la manca d'una identificació precoç pot agreujar les dificultats d'aprenentatge, generar frustració escolar, augmentar l'ansietat i fins i tot afavorir l'absentisme. Alhora, quan els suports arriben tard, els alumnes poden acumular també un desfasament educatiu molt difícil de recuperar.
La prevalença és altíssima de nens amb trastorns del neurodesenvolupament i per això jo crec que el sistema no està ni molt menys preparat, públic ni molt menys, totalment saturat i molt complicat, i a nivell privat ens estem trobant amb el mateix.
I ara hi ha més casos que abans. Doncs els experts assenyalen que la prevalença dels trastorns no ha crescut necessàriament i sí que ho ha fet la detecció i la derivació de casos en un context de més sensibilització per part de famílies i d'escoles.
I no tenim dades, no?, per dir que hagi augmentat els professionals, les famílies, no?, els docents. Estem més sensibilitzats amb tot aquest col·lectiu de nens i, evidentment, tenim cada vegada més eines per detectar i per diagnosticar-los. I això fa que, aparentment, sembli, no?, que n'hi hagin més.
I què és el que pot fer la família que pensa que el seu fill o filla pateix algun d'aquests trastorns?
Hi ha períodes sensibles per aprendre determinades habilitats. I aquests períodes sensibles són, us diria, entre i 5, primer, segon, tercer de primària. Lectura, no?, matemàtiques o totes les capacitats atencionals. I el nostre consell és que la mínima que alguna família tingui alguna alerta, que demani poder administrar algun tipus de prova de cribratge que poden detectar possibles dificultats, tant amb càlcul com amb llengua, com amb atenció, a partir dels 5 anys.
Per tant, un debat, Yolanda, que no només se centra en el temps d'espera, sinó també en la necessitat de reforçar els recursos i repensar el model d'atenció per garantir que cap infant hagi d'esperar mesos per rebre un diagnòstic que pot ser clau pel seu desenvolupament educatiu i personal. De fet, Berna Villarreal, directora de l'Institut de Docència i Recerca Pere Clavé, parla fins i tot de que hi ha llistes d'espera.
Que hi ha llistes d'espera i que s'està portant aquestes dificultats de molts nens i adolescents a l'hora d'aprendre al terreny més d'una resposta del sistema sanitari, quasi com un camí una mica exclusiu. I per això a vegades aquestes llistes d'espera respon, jo crec, no tant a que augmenten les problemàtiques, sinó augmenten les demandes per tenir informes de diagnòstic.
I què és el que falla en tot allò? Villarreal ho té clar i opina que al cap i a la fi tot és un camí sense sortida.
Moltes vegades el que està fallant és aquest previ de treball, d'alguna manera, com per poder no necessàriament atendre el que necessita aquest infant a través de l'informe mèdic. És com que s'acaba de tot amb un camí sense sortida una mica o buscant una sortida únicament a través d'aquesta qüestió més del diagnòstic mèdic.
Per tant, en resum, el retard en el diagnòstic evidencia un sistema saturat que no arriba a temps i mentrestant els infants acumulen dificultats i les famílies doncs esperen respostes. Els experts ho tenen clar, cal reforçar recursos i accelerar la detecció perquè cada cas compta.
Molt bé, gràcies, Marc. Que vagi molt bé.
Igualment.
Fins demà.
Somos y Colusa te ofrece los deportes, con sus palitos de zanahoria como snack perfecto para los partidos.
Doncs arriben els esports. José Luis Gil, què tal? Bona tarda.
Què tal, Yolanda? Bona tarda.
Partidàs, eh?
Sí, sens dubte.
En una hora el Barça a escena.
Hi haurà remuntada o no hi haurà remuntada? Ai. Es ficarà el Barça a semifinals de la Lliga de Campions o no? L'operació, ja la saben, remuntar un 0-2 en contra del camp de l'Atlético de Madrid. Amb aquest 11 inicial per part de Hansi Flick. Joan García a la porteria. Koundé, Eric, Gerard Martín i Cancelo a la defensa. Quatre migcampistes. Gavi, Pedri, Olmo i Fermín. Amb Lamine Yamal i Ferran Torres a la punta d'atac. Tot això a partir de les 9 de la nit, evidentment amb el Tiempo de Juego, on també seguirem el Liverpool-Paris Saint-Germain, també amb dos gols de renda del conjunt de Luis Enrique. I demà, Bayern de Múnich-Real Madrid. El Madrid també necessitant d'una remuntada. Atenció al document que ha deixat Arbeloa a la roda de premsa prèvia.
Bueno, primero porque somos el Real Madrid. Si hay algún equipo que viene a este estadio pensando en poder ganar y en poder remontar, creo que somos nosotros. Somos un equipo que no se rinde nunca, somos el equipo de las 15 Copas de Europa, somos un equipo con grandísimos jugadores y, bueno, nadie sabe con certeza cuál va a ser el resultado de mañana, pero lo que sí que te puedo asegurar es que somos el Real Madrid y que volveremos con nuestro escudo o sobre él.
I a més de tot això, també en futbol, ara a les 8 de la tarda arrenca el partit de classificació pel Mundial Femení entre les seleccions d'Anglaterra i Espanya. A l'11 inicial de Sonia Bermúdez hi ha aquestes jugadores del Barça: Cata Coll, Ona, Paredes, Mapi León, Alexia, Patri, Vicky López i Claudia Pina.
Vinga, passem al tennis. Molèsties d'Alcaraz en el seu debut al Godó.
Sí, el rival era fàcil, Alcaraz ha complert amb el paper, ha guanyat però ha acabat el partit amb molèsties. Juan Arias.
Bona tarda, Carlos Alcaraz s'ha classificat per la següent ronda del Godó després de guanyar Virtanen 2-16-0, tot i patir molèsties a l'avantbraç que l'han obligat a jugar un embanat. El jugador murcià espera no tenir cap problema per jugar dijous a la tarda contra el txec Mahat.
Bueno, viendo los pocos días que he tenido de recuperación, cuando todo ha ido prácticamente todo seguido, pues al final pues salen cosas en algún movimiento que no es muy habitual, ¿no? Y al final, pues bueno, hemos intentado tranquilizarnos a nosotros mismos, intentar pues seguir y bueno, y sobre todo pues ir como más relajado sobre todo al segundo set y a ver qué pasa, ¿no? Ahora pues me valorará el fisio, hablaremos con el equipo y veremos a ver. Pero bueno, yo creo que son unas molestias que ya he tenido previamente, que nunca han llegado a nada más, así que esperemos que esta vez sea igual.
Pel que fa a la resta del quadre, classificats de Miñaur i Busetti, han caigut eliminats els espanyols Pedro Martínez i Martín Landaluce.
Recordem, Alcaraz obligat a guanyar el Godó per recuperar el número 1 mundial.
I en bàsquet demà, José Luis, dos equips catalans se la juguen a Europa.
18:30, AEK Atenas, Joventut de Badalona, partit de Champions FIBA. Si la penya guanya, a la Final Four. Si perd, cap a casa. És el base verdinegre, Lude Håkansson.
L'objetivo es intentar hacer un partido parecido al primero. Lo único, salir mejor en el tercer y cuarto, ¿no? Es cuando nos hicieron la racha esa. Pero estar mentalmente fuertes, porque yo creo que es una de las pistas de toda la Europa más calientes, ¿no? Más difíciles. Así que mentalmente hay que estar concentrados porque el partido va a ser largo.
I la penya que podria recuperar Simon Birgander. A l'Eurolliga femenina, també demà, a Zaragoza, a 6:15 de la tarda, Unigirona-Venezia. És el tècnic de les gironines, Roberto Íñiguez.
No, yo no tengo nada de responsabilidad. Yo estoy muy contento donde hemos llegado. Creo que todos deberíamos estar muy contentos. Me gustaría que representásemos el Unigirona, el baloncesto catalán, de la mejor manera posible allí. Me gustaría, me hace ilusión. Y ya está. y ya está. Y ellas tienen más ilusión todavía casi que el entrenador, o sea que... Pero con ilusión no ganas.
Recordem, divendres, Barça-Bayern de Múnich de l'Eurolliga. Un apunt més, l'Ajuntament de Barcelona no optarà a organitzar a la ciutat barcelonina un Mundial d'Atletisme.
Molt bé, gràcies, José Luis. Fins demà.
Fins demà.
Que vagi bé, molt bona tarda. Doncs arribem a les 8 pràcticament, nosaltres ho deixem aquí, però com cada dia, ja sabeu que et seguim explicant tot el que t'interessa, ara a la linterna d'Àngel Expósito. Que vagi molt bé, fins demà.